Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Estimats amics, estimades amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, estem molt contents de presentar-vos ja el tercer programa d'aquesta, la nostra 13a temporada. Estem començant la tardor, tot desitjant que es consolidin la pluja i la fresqueta que tant necessitem després d'un estiu despietat com poc se'n podem recordar. Nosaltres hi posem molt d'entusiasme, però no podem portar la pluja, encara no tenim aquests poders. Però mentre l'esperem, parlem d'òpera i sobretot n'escoltem. Avui hem preparat una selecció que n'estic segur us agradarà. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Era l'Allegro Marziale e Vivo, pertanyent a la pantomime ballet, situat al vell mig de l'acte tercer de La Juif, la monumental òpera obra mestra de Fromental Halévy, un gran compositor francès, avui en dia força oblidat. Ningú diria que una música més aviat una mica petxanguera com aquesta encaixi en l'esgarrifosa tragèdia que ens presenta aquesta òpera. Però aquestes són les contradiccions de l'òpera francesa on sempre cal que hi hagi ballet, vingui o no vingui a tomb. Era la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Antonio de Almeida. I avui us hem preparat un programa monogràfic sobre Halévy, autor de nombroses òperes, no només de La Juif, responent a una promesa feta a un amic defensor de causes una mica perdudes, com són les de la gran òpera francesa, i ferotge detractor dels talls que de manera sagnant es fan, sembla que pràcticament sempre, en aquesta mena d'òperes. La Juif n'ha estat i segueix estant, perquè se segueix fent de tant en tant, una víctima preclara. Parlant d'aquesta òpera, sembla que la següent temporada es faran al Real de Madrid, o sigui que tots cap a Madrid, eh? Potser haurem d'organitzar un autocar i tot, eh? Valdrà la pena, segur. Jo ja l'he vist. Fou en el Met el 13 de desembre de 2003, amb Neil Shikoff, Soile i Sokoski, Eric Kahler, Elisabeth Futrali, Ferruccio Furlanetto, amb la direcció musical de Marcello Viotti i escènica de Günther Kremer. No estic en condicions de dir si hi havia tall, segur que sí, però em va agradar molt. Doncs anem a parlar de Halévy, si us sembla, i començarem sentint una ària d'una òpera de joventut, una òpera en italià, Clary, semisèrie en tres actes estrenada, com pertocava en el Teatre Italien de París, el 9 de desembre de 1828, composta expressament per a la gran diva Maria Malibran. L'ària en qüestió, amb obbligato de violí, és Come dolce a me fa belli, i la sentirem interpretada per Cecilia Bartoli, amb l'orquestra La Scintilla, dirigida per Adam Fischer, el violí Ada Pesch. Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Jacques Fromental Halévy va néixer a París el 27 de maig de 1799. El seu pare fou Elie Halphon Halévy, de cognom de naixença Lévy. De fet, no fou fins al 1807 que la família va canviar el cognom a Halévy. I provinent de la ciutat de Fürth, a Baviera, cantor de sinagoga i poeta, secretari de la comunitat jueva de París i també professor d'hebreu. La seva mare, Julie Meyer, era de família jueva francesa, originària de la Lorena. El seu germà petit fou el literat Léon Halévy. A l'edat de 9 o 10 anys va entrar al Conservatori de París, on fou alumne, entre d'altres, de Mehul. El 1811 passa a ser deixeble de Cherubini, l'ensenyament sever i estricte del qual és fàcilment assimilat pel jovenet, que aviat passarà a ser l'alumne predilecte i el protegit del compositor italià. El 1817 queda segon en la competició del Premi de Roma i el 1819 el guanya amb la cantata Hermini. El 1820 marxa cap a Roma, passa temps a Nàpols i després el 1822 a Viena, on visita Beethoven en diverses ocasions. Halévy l'admira per bé que ell se sent més pròxim a Mozart i al seu mestre Cherubini. Torna a París a finals del 1822 i reprèn les classes de solfeig que donaven al conservatori ja des del 1814. I en 1827 és nomenat professor d'harmonia mentre treballa en el teatre italià. El mateix any estrena la seva primera òpera francesa, L'Artisan, a l'Òpera Còmic, una obra que obté un molt modest èxit. Però la seva oportunitat arriba l'any següent, quan la soprano Maria Malibran li demana de compondre una òpera per ella, que fou aquesta Clari, de la qual n'hem sentit un fragment, i que va recollir crítiques elogioses, però va ser un relatiu fracàs. Després va compondre un seguit d'obres menors, sent la consecutiva Clari l'òpera còmica en un acte, amb llibret del seu germà León, anomenada Le Dilettante d'Avignon, sent aquest el seu primer èxit popular, estrenada a l'Òpera Còmic el 7 de novembre de 1825. Es tracta d'una sàtira sobre la música italiana, amb un músic francès, laureat amb el Premi de Roma, que s'ha de fer passar per italià a fi que la seva música sigui interpretada, més o menys un soci del propi Halévy. En sentirem un fragment tot seguit, que és el deliciós cor Viva, viva l'Italia, amb el cor regional Provence-Alpes-Côte d'Azur i l'Orquestra Regional d'Avignon-Provence.
Thank you.
Finalment, l'any 1835, l'Òpera de París li fa l'encàrrec de compondre una gran òpera sobre el llibret d'Eugène Scribe, el gran llibretista francès de l'època. El resultat és La Juif, la més famosa de les obres de Halévy, i un dels cims, potser el cim, amb el permís de Meyerbeer, d'aquest subgènere d'òpera. La partitura és excepcional, per bé que les situacions dramàtiques són força inversemblants, i avui en dia es fa poquíssim i sempre retallada. Ara mateix s'està fent a Ginebra, per exemple. I ja ho hem dit en començar, això. És una llàstima perquè l'obra s'ho val i anys enrere es feia molt més. Possiblement sigui la dificultat del muntatge, un fet que acompanya totes aquestes òperes, que si es volen fer ben fetes costen molts diners. És una òpera molt emotiva que explica una gran tragèdia on la jueva del títol, Rachel, criada com a filla per Eleazar, en realitat no ho és, sinó que el seu pare de veritat és el cardenal de Brogny, el malvat cristià que abans de ser home d'església estava casat i tenia fills. La petita es va perdre durant uns tumults a Roma i l'orfebre Eleazar la va recollir i adoptar com a pròpia filla. Passats els anys, arribem al que ens explica l'òpera i Rachel és executada i només quan ho ha estat Eleazar li diu a de Brogny que era la seva filla. Anys després, la gitana Azucena repetiria la gesta i el trovatore. L'estrena va tenir lloc el 23 de febrer de 1835. Poc més d'un any després, dia per dia, Meyerbeer estrena els seus Hugonots, també sobre un llibret d'Scribe. Amb dues òperes, encara que amb arguments molt diferents, també per les èpoques en què transcorren, tenen un tret en comú, i és el de la lluita de les minories religioses, els jueus en el cas de la Juif i els protestants en el cas de les Huguenots, fins a arribar al martiri lliurement escollit davant l'alternativa d'abjurar de la seva fe, enfront al poder de l'Església Catòlica o l'Estat, que ja sabeu que tradicionalment han anat juntets i de la maneta. El sector més liberal de la societat va acollir amb entusiasme l'òpera de Halévy, mentre que els legitimistes, els monàrquics més rancis, partidaris dels destronats borbons, la van considerar com un insult a la religió, el de sempre, em temo. Sentirem, em sap greu no ser més original, el fragment més conegut d'aquesta òpera, que és de l'acte quart, l'ària d'Eleazar. Rachel Candy Seigneur amb Josep Carreras i l'Orquestra Filharmonia sota la batuta d'Antonio de Almeida.
Thank you.
La Juive fou un gran èxit i és unànimament considerada una de les peces fonamentals del repertori francès, un dels cims de la gran òpera, com hem dit. Grans noms de la música com Mahler o el mateix Wagner, que ja sabeu que tenia prejudicis antisemites clarament manifestats contra Meyerbeer, però mai contra Halévy, n'eren entusiastes admiradors. El mateix any de 1835, Halévy recull un altre gran èxit, aquest cop a l'Òpera Còmic, amb L'Éclair, el llamp, estrenada el 16 de desembre. Com a detall anecdòtic us diré que Offenbach tocava el cello a l'orquestra. Fou una òpera popular durant el segle XIX. Al febrer de 1837 ja va arribar als Estats Units, a Nova Orleans, però durant el XX es va anar oblidant. L'argument que es desenvolupa en els Estats Units és, ens presenta els amors de George, un anglès, i Lionel, un americà, per dues germanes, Henriette i la vídua Madame d'Arbel, complicant l'argument les indecisions de cadascú i la ceguesa temporal que afecta Lionel a causa d'haver estat colpit per un llamp, el del títol. Us proposo sentir un dels fragments més coneguts, que és l'àrea de Lionel, Count de la Nuit, Le Peignage, amb el tenor Benjamin Butterfield i la Canadian Opera Company, orquestra dirigida per Richard Bradshaw.
Thank you. Si trompe la riga, pauvre enfant, pour ta récompense, tu n'as trouvé que le malheur.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara sentim més música. Thank you. Era l'ària Quand renaîtra la pâle aurore de l'acte tercer de Guido et Ginevra, gran òpera en cinc actes en llibret de l'habitual Eugène Scribe, que es va estrenar a l'Òpera de París, aleshores a la Salle Le Pelletier, el 5 de març de 1838, la seva primera estrena després de L'Éclair. Era el tenor Michael Spars amb l'orquestra de Halle, dirigida per Carlo Ricci. Aquesta òpera, avui en dia molt desconeguda, li fou encarregada per l'Òpera de París, vist l'èxit obtingut per la Juif. Per bé que fou una estrena exitosa, va quedar molt lluny de l'òpera precedent, malgrat que ràpidament fou representada en els principals teatres europeus. L'òpera va ser novament representada a París el 1840, però reduïda a quatre actes. Els protagonistes de l'òpera foren de luxe, la soprano Julie Doris Grass i, sobretot, el prestigiós tenor Gilbert Dupré, considerat com el pioner en l'ús del do de pit, nota aguda, plena veu, sense falset, un dels més reconeguts del segle XIX en la seva corda. L'òpera té com a subtítol La pesta de Florència, fet que ens emmarca temporalment el desenvolupament de l'obra, que té lloc a Florència i altres llocs de la Toscana l'any 1552, i val a dir que té algun episodi que ens recorda Romeo i Julieta. Guido és un escultor, Ginebra és noble, una filla dels Medici. S'estimen i ja aquest és un plantejament que d'entrada ens pressuposa el conflicte en tractar-se d'una relació desigual. Ginebra ha estat promesa per casar-se amb el duc de Ferrara, aquí de nom Manfredi. Aquest, molt perspicaç ell, veu en les mirades dels amants que allà hi ha tomàquet i dona ordres per assassinar Guido, però l'assassí és subornat per canviar els plans i ara l'objectiu és la noia, que rep un vel enverinat que la deixa inconscient, suposadament morta a causa de la pesta que està fent estralls a la ciutat. Ginebra és dipositada a la cripta i allà Guido lamenta la seva mort en l'àrea que hem sentit abans. Tot això és molt Romeo i Julieta, no? Molt notable és el solo de trompeta que precedeix l'àrea pròpiament dita que Berlioz afirmava que era un dels moments més emotius en tota l'obra de Halévy. A més, val a dir que el compositor francès fa ús en aquesta òpera del leitmotiv abans que Wagner. Adiós lo que es de Dios, no? Per cert que al final d'aquesta òpera, cosa rara, és feliç, amb els amants reunits amb la benedicció del pare Medici de Ginebra. La dècada de 1840 és testimoni de més èxits de Halévy en el camp de la gran òpera. El primer d'ells fou el de l'òpera La Reine de Xipre, de la que us vaig fer un monogràfic el 3 de juny de 2021, al programa número 441. Òpera en 5 actes amb llibret de Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. L'estrena fou protagonitzada per la famosa mezzosoprano Rosine Stolz i, de nou, Gilbert Dupré. Com a cosa curiosa us diré que la nit de l'estrena, que fou la del 22 de desembre de 1841, hi era present ni més ni menys que Wagner, que feu la crònica i crítica pel Dresden Abendzeitung, publicació de la qual era corresponsal. L'altre gran patum de l'òpera alemanya, aleshores encara no havia ni estrenat Rienzi. Wagner va fer-ne una crítica elogiosa elevant el llibret com a competent, malgrat reconèixer la seva manca de poesia. La música la va qualificar de noble, amb sentiments, nova i elevada. Si bé reconeixia que aquesta nova òpera no arribava al nivell de la Juif, va dir que l'òpera de París podia felicitar-se a si mateixa per aquesta obra, ja que era el millor que havia presentat des dels Hugonots a Meyerbeer. Anys a venir, Wagner esborraria aquest elogi de Meyerbeer, perquè, recordeu, l'autor de Tristany va fer gala d'un antisemitisme militant i va carregar les tintes contra Meyerbeer, compositor de gran èxit i jueu, que paradoxalment l'havia ajudat en els inicis de la seva carrera. O sigui, que era un desagraït, Wagner. Sentim ara un cor de La Reine de Xipre, que és una història al voltant de Caterina Cornaro, personatge històric del segle XV, noble veneciana que es va casar per decisió de la República de Venècia amb Jacques de Lusignan, rei de Xipre, del qual aviat va quedar vídua. Caterina va governar aleshores l'illa com a regent del seu fill i morí aquest, que era un bebè que no arribava un any d'edat, per si mateixa, fins que el 1489 va haver d'abdicar i ho va fer a favor de la República de Venècia, que així va adquirir la sobirania de Xipre. El cor és l'acte de l'acte quart i és Gloire à la Reine, amb el cor de la Ràdio Flamenca i l'Orquestra de Cambra de París, dirigits per Hervé Niquet. Gloire. Thank you. L'altra gran òpera important que va fer Halévy en aquells anys fou l'estrenada justament a continuació de La Reine de Xipre, de nou un tema històric, Charles VI, que fou el darrer gran èxit del compositor a l'Òpera de París. Per bé que és una òpera que ha desaparegut del mapa amb només una sola representació registrada durant el segle XX, el 1901 a Marsella, i una altra en el XXI, el 2005 a Compiègne. Òpera en cinc actes, amb llibret de Casimir i Germain de la Vigne, fou estrenada el 15 de març de 1843, amb intervenció de la soprano Doris Grass, la mezzo Stolz i el tenor Dupré, i amb una posada en escena luxosíssima per tal d'apropar-lo el més possible a la veritat històrica. Malgrat que els llibretistes van prendre llibertats que l'allunyen d'aquesta. Les opinions van ser favorables, sense però arribar a l'entusiasme. Charles VI va sobre la figura d'aquest rei de França, Carles VI, diríem nosaltres, de l'època de la Guerra dels Cent Anys, que tenia greus problemes mentals i va perdre el regne davant l'empenta bèl·lica dels anglesos del rei Enric V, a qui va haver de donar una de les seves filles en matrimoni. El seu hereu, el Delfí, que és el personatge que va interpretar Dupré, va haver d'espavilar-se posterior i recuperar França per esdevenir el rei Carles VII amb el suport de Joana d'Arc. Però això és una altra història. Sentirem ara un fragment de Charles VI, que és el del duo Eh bien, puisque les morts ont plaisir son rebel, de l'acte segon, amb el baríton Pierre-Yves Privot, Charles VI, i la soprano Jordis Tebolt Odette, la seva amant, acompanyats per la Cosite Filarmònica Orquestra dirigida per Didier Talpin.
Thank you. plus fort.
Un 10.
Un as.
Un de malheur.
Un contre 10, et je l'emporte.
Le nombre c'est dans la valeur.
Jette un guerrier dans la carrière.
David.
Il a le sort d'ogier. Péris.
Votre fureur meurtrière, au mien, me fait mon quartier.
Il faut qu'en pièces je les taille, en pièces je les taille.
Encore à vous,
toujours à moi.
Non pas, non pas.
C'est vrai, roi contre roi, c'est vrai.
Bataille, sire.
Eh bien, bataille,
bataille.
Voici le plus beau de mes jours, encore un effort héroïque. Ils sont écrasés pour toujours, battez tambour, battez, battez tambour.
Voici de mes noirs escadrons, contre vous l'espérance unique, mais un effort, et nous vaincrons.
Thank you.
Igualment estrena dues òperes de la Salle Favart, seu de l'Òpera Comique. La primera és Les Mousquetaires de la Reine, el 3 de febrer de 1846, un bon èxit, i l'altra, el títol de la qual em fa força gràcia, és La Vall d'Andorra, Le Val d'Andorre. L'estrena fou l'11 de novembre de 1848 i va marcar un dels grans èxits del compositor, amb 165 representacions, tant que ella sola va poder redreçar la situació financera del teatre, que no era gaire lluïda aleshores. Com veieu, una òpera, una historieta sentimental que transcorre a Andorra, el país dels Pirineus. Per cert, que no fa pas gaire allà, en l'Auditori de Sant Julià de Lòria, en van fer una producció senzilla a piano. Halévy acaba les seves composicions a gran òpera amb Les Juifs Errants, el jueu errant, estrenada el 23 d'abril de 1852, amb un luxe extraordinari i nombrosos efectes escènics que culminen al darrer quadre, ni més ni menys que amb l'escena del judici final. Atenció, el judici final. Bé, és ben bé que això de la gran òpera es tractava de veure qui la feia més grossa. D'entrada va tenir èxit, però va durar poc, i avui en dia és una òpera completament oblidada. I finalment, La Magicienne, la maga, estrenada el 17 de març de 1858, rebuda amb divisió d'opinions i de la qual no se'n va saber res més fins que el 2011 se'n va fer una versió de concert a Montpellier força retallada. Aquesta fou la darrera òpera completada per Halévy i us proposo sentir-ne un fragment com a darrera peça musical del programa d'avui. És l'ària de Blanche, Je vais au cloître solitaire, amb la soprano Véronique Gens i l'orquestra de la ràdio de Múnich, sota la batuta d'Hervé Niquet.
Thank you.
total, Halévy va compondre 36 òperes, de les quals avui en dia només es representa, i encara no pas gaire, la Juif. Però us diré que per mi, només per aquesta òpera, el compositor mereix un lloc d'honor en la història del gènere. Malalt de tuberculosi, es va instal·lar a Niça, pel clima més favorable, on va morir el 17 de març de 1862, als 62 anys d'edat. I acabem per avui. Espero que us hagi agradat aquest monogràfic de Halévy i que ens torneu a sintonitzar per al proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.